A què atribueixes aquella explosió de moviments de revolta al món l'any 68? Hi ha factors locals en cada cas, però hi ha alguna cosa, alguna mena d'aire del temps que faci que en llocs tan distants hi hagi un mateix esperit de revolta?
Jo crec que hi ha un cert agotament dels models polítics, culturals i morals nascuts de la Segona Guerra Mundial, no? I a més una paradoxa que passa sovint, no? A vegades ens pensem que les coses, les revoltes apareixen quan les coses van molt malament i no sempre és així. A vegades apareixen quan la gent se sent prou bé com per demanar més, no? Ara parlem amb melanconia i una mica mitificats de les anomenades 30 glorioses, els anys aquests posteriors a la guerra, que els països democràtics d'Europa realment van viure en unes condicions d'igualtat i de protecció social bàsica probablement sense precedent a la història, no? Bueno, doncs en aquell moment els que hi estaven potser van tenir la sensació de que es podia exigir una mica més, no? I crec també que la imatge de la Guerra Freda pesava molt, perquè això és un tema que a mi em sembla que s'ha de tenir molt present. Són revoltes molt diferents, esteses pel món, de característiques molt distintes les unes de les altres, però en comú tenen el refús de l'ordre establert tant a Occident com en els països de tipus soviètic. Eren molt, per exemple, el maig francès era molt antisoviètic, per això el Partit Comunista se'n va dir, al final va ser el que va acabar d'ajudar en el general de Gaulle a salvar la situació, no? Per tant, doncs això, no? A vegades els moments hi ha unes expectatives superiors a lo que la realitat et dona i és quan aquestes coses es tallen. Jo sempre tinc la idea, potser una mica, jo llavors era a principis dels anys 60, tenia 12-13 anys, no? Vaig fer 19 el d'això, el 68. Però jo tinc la imatge, ja dic potser falsa per l'edat, de que en els principis del 60, en el moment en què coincideixen el Kennedy als Estats Units, el Khrushchev a Moscou, el Joan XXIII al Vaticà i el Fidel Castro arriba a Cuba, hi ha com una mena de sensació de que i si el happy end fos possible, que dura 3 dies, que perquè no pot durar més, ei, que s'acaba ja definitivament amb la crisi dels míssils. I jo no sé si aquest retrocés és el que després provoca aquesta explosió, no? Però vaja, en tot cas és molt difícil, s'ha dit diverses vegades, no? I no és una crítica, ens pot passar a tots. Un sociòleg tan prestigiós com Pierre Bourdieu, al final del 67 va escriure un article que dient que França estava en una situació d'estabilitat que en molt temps tardaria a passar res. Bueno, doncs aquestes coses a vegades hi ha una suma de cadenes, no? Si no hagués començat els moviments de Berkeley, si Alemanya, el Rudi Dutschke i companyia, si no sé, a França hauria passat el mateix, no hauria passat, no ho sabràs mai, no?
Vistos des d'aquí, suposo que també els que éreu joves i estàveu en la militància antifranquista, potser devíeu pensar en relació al maig francès qui podria plorar amb els vostres ulls, no?
Sí, bueno, home, hi havia una mica de una barreja de fascinació, que això, aquests s'ho poden permetre perquè estan molt més enllà, per tant, no sé, quina llàstima, no poder-hi ser, i al mateix temps també de dir, bueno, escolta, la realitat és molt més dura i aquí estem com estem, no? Per tant, això, hi havia entre fascinació, admiració i una certa distància. No acabava de ser creïble, per dir-ho així, en la situació nostra, no?
És la impressió que el maig francès o les revoltes del 68, almenys els països capitalistes, i això vol dir bàsicament Estats Units, França, potser també Alemanya, Itàlia,
a
tot van canviar la vida? Allò que volien, no? Volem canviar la vida. A tu te la van canviar?
Jo crec que sí que van obrir camps que després s'han anat expansionant en el terreny, podríem dir-ne, de la moral i els costums. La revolució sexual, el feminisme, les qüestions de gènere, tot això, el camp dels drets civils s'amplia. Això em sembla que és evident i d'alguna manera i des d'aquell moment es fa imparable. En el terreny polític, no. El terreny polític, primer, l'immediat, és la derrota a tot arreu. Això, a França, doncs això, el general de Gaulle guanya per una aplastant majoria al cap de 4 dies. Els tancs soviètics entren a Praga. La repressió de la plaça de les Tres Cultures és brutal, etc. No? I després, per la via que s'ha obert, es produeix una mutació, però no forçosament, vaja, ni de lluny, amb la dimensió somiada, encara que no estava massa clar que era el que se somiava, però de revolució social igualitària, res, és al revés. Aprofitant la via que havia set l'avançada amb els drets civils, per comptes d'anar-se cap a una societat més equilibrada i comunitària, entrem en la bogeria del neoliberalisme individualista. És a dir, no existeixen els individus, les societats només existeixen els individus, que diu la Margaret Thatcher, no? Per tant, en aquest sentit, els resultats són molt diferents dels que es pensaven, no? I sí, és veritat que molt tard, però els esvorancs fets en el règim de tipus soviètic, aquests sí que acaben donant resultats i cau el sistema de tipus soviètic el 89, però ja són aquelles són les primeres patacades, això ja són les onades llunyanes quan acaba caient, no?
És a dir, l'antisovietisme potser sí que arriba a ser fèrtil, però en canvi la intenció de canviar o de fer caure el capitalisme, potser alguns s'haurien quedat a casa fins i tot abans de sortir.
I també els miratges eren molt raros, perquè no se sabia massa ben bé de quin món es parlava, clar, i va a l'època del maoisme, què era el maoisme, si no sabíem ni què passava a Xina, si era una pura fantasia per contrarrestar-la amb els soviètics, que eren els enemics, no?
Moltíssimes gràcies.